La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Vila-real.
Molt bon dia a tots i totes, així en Ràdio Vila-real, ja ho sabeu, la 92.2 de la freqüència modulada, dimarts 6 d'octubre, 12 i 1 minut, i en molt bona companyia. Bon dia, Víctor Rubio.
Molt bon dia, Susana.
També Maria Ventura, que la tenim al control, i que ahir va viure un moment històric, no?
Un moment grupi, exacte. En la presentació de l'Escola Oficial d'Idiomes, uh-huh, me van fer dir qui era, a què dedicava mi tiempo libre, no? I entonces vaig afegir que era locutora así a la ràdio i, clar, em van preguntar, ¿en quina ràdio? I jo, pues, Ràdio Vila-real, saps? I, clar, algú va dir de fons, ¡ah! Con Javi Mata. Y todos, ay sí, con Javi. Y entonces ya van a comenzar a dime que si él podía dur a la clase, ¿no? Directamente. Mm-hmm. Y yo, pues, le preguntaré.
A todo eso, cuando ha entrado nuestro compañero Javi Mata, le voy a intentar explicar y él como que, ah, si era un poco de vergüenza, se n'anava a acabar fora, no volía saber res y decía, bueno, tinc de tot. ¿Qué te pareix, Víctor? Este momento grupi.
Al final es lo que te pregunten todos, que si estás en Javi Mata.
Per què serà? Pues perquè porta, no sé, uns quants anys, no?, parlant del Villarreal Club de Futbol. Al final ho se ho guanya a pols, no?
Sí, sí.
Bueno, a tot això, Víctor, tenim notícies, no?, d'esports.
Sí, el CS de Girona i Lozano estan en un altre lío.
Sí, venga, pues explicamos.
Perquè Mediapro ha dit que no vol retransmitir la Lliga Femenina. Mm. El Barça i el Madrid tenen els seus drets pel seu compte. Hi ha dos equips més que també estan a favor de la federació. I clar, si tu el canal del Barça, el canal del Madrid, que se poden voler anar obert, retransmitixen els partits d'aixòs dos equips, Mediapro està pagant per oferir algo que pràcticament no li traurà rentabilitat.
Clar, és una qüestió econòmica, al final no és perquè tinga més o menys prediccions, al final són plataformes que viuen de la gent que tenen abonada, no?
Clar, és que no és perquè no se venga, perquè per exemple l'altre dia Teledeporte, que va emitir el partit del Canal Nacional, uh-huh, va fer un 2,4 de ser, 244.000 persones van voler i ser Madrid-Barça. Però clar, és que diguem que Mediapro és la que més ha pujat els últims anys per potenciar esta competició, perquè tinguera repercussió televisiva, i ara s'està donant compte de que estan anant tots en contra d'ells.
Bueno, al final veuran si quan faran números i si els deixen continuaran i si no, pues, apostaran per una altra cosa.
Clar, és a lo que anem. Estem tota la vida lluitant per a que tinga repercussió mediàtica. Uh-huh. I ara que realment ja hi ha els mitjans que se podrien retransmitir no només un, sinó diversos partits, i pareix que en vegades de donar passos cap a davant anem cap a darrere, perquè esta setmana també només se retransmitirà un partit que és el del Barça i en el canal del Barça.
Bueno,
clar, són canals, per exemple, el canal del Barça només se pot veure en plataforma de pagament o en Catalunya en TDT, però per exemple una persona de Badajoz que siga del Barça, si no té plataforma de pagament no pot veure aquest canal.
A tots estem
parlant. L'altre canal que sí que emitiria el futbol femení sí que el pot veure el senyor de Badajoz. Per tant, veurem si el CSD intermedia una altra volta entre la federació i l'altra part, que és l'empresarial, per a que els partits s'emitisquen en un canal en concret i a partir d'ella no hi haguem més guerres.
Pues venga, que Benveni s'agarra, es comencem un altre.
No, després ja tot el que queda ja són... Bueno, també hi ha una altra notícia econòmica, que és que el gasto en... Ahir se va acabar el mercat de fitxatges. Uh-huh. En Espanya ha baixat un 65% el gasto en comprar jugadors.
Bueno, no, però això sorprèn.
Sorprèn perquè en Anglaterra només ha baixat un 22%.
Bueno, però jo suposo que en Espanya som més conscients de la situació econòmica que estem patint i són més conseqüents, per lo tant, no?
Bueno, jo també interpreto que així hi ha clubs més humils i que en Anglaterra, per exemple, un club que acaba de pujar de categoria, l'amo d'aquest club és el propietari d'un altre club de rugby en Amèrica, per lo tant, a vegades no podem competir contra aquests grans multimilionaris que alguns estan en les llistes de Forbes entre els 500 millors.
Per lo tant, en Espanya estem actuant de forma conseqüent i estem invertint el que podem en este moment, suposo, no, Víctor? No,
sí,
ho veus d'aquesta manera?
Bueno, també crec que això, al final, en els empresaris que hi ha així, pues la crisi així és on més s'està notant i al final estem sabent ajustar-nos un poquet.
Bueno, a banda d'això, tenim notícies de deports que no estiguen basades en la part econòmica.
Sí, Witch juga a Nadal, quasi segur per la nit, en la Philippe Chatrier, i de matinada altra vegada a les 3 del matí, quart partit de la final de la NBA, Lakers-Miami.
Bueno, pues ja saps, a veureu, i demà ens diràs, després demà, no? Si se jugarà esta nit a les 3 del matí.
A les 3 del matí, per tant, demà pel matí ja se sap quan han quedat.
Pues ens faràs un resum d'aquest partit, no?
Algo intentaré veure.
Ai. Podem passar ja a les notícies polítiques?
Podem passar.
Jo demà també vindré cansada, perquè com avui fan Masterchef Celebrity i mos acostem molt tard veient qui se n'ha anat.
Ja, però a l'hora que s'acaba Masterchef, lo
meu
és que l'hagi començat.
És quan es comença el teu, mare meua. Pues
es poder pues fer un marató, no? És dir, sí, el Masterchef, sí. I després... bueno, vale, però hasta quan s'acabe, després a l'hora que vingues així... El programa es comença a les 12, que estigues això ara i vosaltres... Prou. Maria, aquestes notícies polítiques, autonòmiques, provincials, locals...
De tot, un barreig portem avui.
Pues bé,
es comencem parlant perquè la Conselleria de Sanitat, la consellera Ana Barceló, ha comunicat 41 nous contagis de Covid-19 a la província de Castelló. A més, s'han registrat 9 brots a Albocàsser, amb 7 positius, Segorbe, amb altres 7 afectats, i Nules, amb 4 casos. He dit 9 casos, però nous, de nuevos, val?
Nous casos.
En el total de la Comunitat Valenciana s'han registrat 529 nous casos de Covid-19 des de l'última actualització i 5 morts. Sanitat ha notificat 197 a Alacant i 291 a València.
Víctor, quan estàvem... antes de començar el programa s'has fet un comentari sobre el Galileo Galilei, no?
Sí.
És que... Me sap mal que no me sisquem per aquestes coses, però ahir en totes les televisions nacionals ja havia un reportero en front de la Universitat de València.
Sí, i ha que dir que Galileo Galilei és una residència universitària a València que es va fer una festa i han sigut com o sigui, he vist, vos buscaré la data exacta perquè no vull donar una falsa.
Però eren com
200,
no, i pico de persones que podien estar infectades arrels d'esta festa que se va fer en este col·legi, no? Esta residència.
Sí, mireu, mos informen que són 120 contagiats, més de 20.000 perjudicats. O sigui, que esta gent, encara que sols siguen 120, que ja són, ja és gent contagiada, pot afectar a molta més gent perquè tenen els seus grups d'amics, familiars, o sigui, es pot veure molta gent afectada per esta festeta.
Les dades que ens arribaven així a esta casa eren 120 contagiats, no, eren 203, el que passa que 120 sí que s'han tornat a contrastar, però els restants és perquè havien donat, o encara estaven a punt... tenien que tornar a fer la prova perquè ja veu, n'hi ha voltes que se'n donen falsos positius o falsos negatius, però se parlava d'arribar a 203 infectats.
Sí.
Això mos ho diies tu antes de començar el programa, com que te sabia mal, però que tu, i tot sobre ser jove, entens que aquestes festes no. Vale.
Ara no estem per aquestes festes.
Continuem, Maria.
Pues mira, seguim parlant de festes. I és que això, no estem ni per festes ni ara, ni probablement al 2021, perquè la consellera Ana Barceló ha assegurat aquest dilluns que celebrar la Magdalena, les falles, les fogueres i altres festes populars en la Comunitat Valenciana serà impossible en cas que no estiga la vacuna enfront del COVID-19. Era algo previsible, ¿no, Susana?
Sí,
ya claro. Venia susurrant un poquito.
El que pasa es que lo de les festes i les nova normalitat, és dir, lo que no farem serà un no festes, com han fet enguany, però sí s'intentarà fer aquestes festes en nova normalitat que no siguen les típiques que han fet d'ara, perquè tindrem que anar acoplant-nos a aquesta nova normalitat i no podem parar el motor de l'economia.
És que entre anul·lar-lo tot i fer les festes d'una altra manera, crec que hi ha molts punts intermitjos.
Sí, jo pense que arribarem a aquest punt intermig i que anirem habituant-nos normalment i continuarem en aquesta nova normalitat. És que estava jugant Maria en mi al gat i la rata, no? Recordem que ella té el micro enmig i per parlar-nos, clar, no mos veiem als ulls i Víctor s'ha quedat un poc sorprès perquè estem les dos intentant veure-nos la cara per a parlar de les notícies.
És que a voltes fem coses que...
Continuem les notícies?
Sí, parlem sobre un succés perquè la Guàrdia Civil ha localitzat a una dona que es trobava desapareguda des del dia d'ahir a la localitat de Benicàssim.
Jolín.
La persona desapareguda faltava del seu domicili des de les primeres hores de la vesprada d'ahir, dia... Bé, ahir no va ser 4, ahir va ser 5, pues el dia de... d'abans, no?
El dia 4.
La dona havia eixit a passejar per la zona rural del desert de les Palmes. Finalment va ser trobada per un helicòpter en la zona del barranc Covarxos del terme municipal de Benicàssim. La dona estava desorientada, deshidratada i presentava erosions en el cos. Moratons i moraures.
La van trobar ahir? La van trobar avui?
La van trobar ahir.
Ahir, i ella va desaparèixer el dia 4.
El dia 4.
Van trobar el dia 5, no sabem res més, no sabem l'estat de salut d'esta dona.
No, exactament, no sabem ara com estarà, imagine que a lo millor sí que ha passat el dia a l'hospital, no?, per veure en quin estat es troba.
Durant el dia d'avui intentarem informar-nos d'este tema.
I ara ens venim més prou, parlem de l'Ajuntament d'Albassora, perquè ha signat un contracte, diguérem, una unió, un principi d'unió i d'aliança amb el port de Castelló per a crear una zona logística. L'alcaldessa ha explicat i ha conclòs que ha sigut una trobada molt positiva i ha hagut molt bona sintonia entre totes dues entitats. Hem fet arribar a l'autoritat portuària la necessitat d'Almassora per a unir-se a la plataforma logística del port de Castelló i beneficiar-nos d'una activitat econòmica tan important. A més, els veïns tindran una via ràpida d'eixida a la CV18.
Clar, jo crec que aquesta alcaldessa és molt hàbil, està dinamitzant la seva població i el port és una forma directa de dinamitzar la seva població. És una postura intel·ligent. Jo crec que serà una gran alcaldessa d'Almassora.
I bé, seguim a Almassora perquè el Museu del Torrelló complís 25 anys i com celebrar-ho? Pues amb un dia de portes obertes i una ruta per la vila d'Almassora.
Tu has anat al museu, Maria?
No he anat mai. Sí que he anat al jaciment arqueològic del Torrelló, es va començar tota la localitat d'Almassora, no? Encara que està molt lluny, però aquest estiu he anat i meravellós. I clar, ens van contar que moltes de les peces que es van trobar en aquest jaciment arqueològic està en el museu, o sigui que tinc moltes ganes d'anar a veure si vaig.
Dona't compte del que parlàvem antes de l'alcaldessa d'Almassora, fins i tot farà una població d'Almassora una població turística.
Sí,
això era impensable.
Sí, a més, dir que la vila que està a les portes ja de veure com s'ha quedat, jo crec que pinta molt bé per ara, Susana.
Bueno,
jo crec que és bé. Després parlem perquè... Tornem a parlar de festes, perquè l'Ajuntament de Nules, igual que va fer les festes patronals en honor a Sant Bertomeu el mes d'agost, no autoritza actes festius alternatius ni l'obertura de casals en la setmana de les festes patronals en honor a la Verge de la Solestat per culpa de la situació sanitària que estem patint.
Perquè recordem que ara, igual que en Alqueria seria la setmana de festa, també començaria la setmana de festes en la localitat veïna de Nules.
Correcte. I finalitzem amb notícies així a Vila-real. Primer dir que la participació social s'ha reactivat a Vila-real amb més de 75 reunions en espais habilitats per al moment, no?, que estem patint, i suma la buca a la xarxa d'espais municipals habilitats per a aquestes trobades, Susana.
Sí, era algo que demandaven i era tindre eixa buc una altra volta oberta. Demà que tindrem l'alcalde, sí. Aprofitem, ara que estem en directe, si algú vol enviar-nos una pregunta que vulguem fer-li a l'alcalde, no ho dubten, prenguen nota. El correu és direcció@radiovila-real.info i demà aquí tindrem a l'alcalde, sí, en directe, a la una i mitja, i farem totes aquestes preguntes que ens arriben per correu, totes aquestes dubtes que tinguen, com per exemple, quan tindrem oberta la BUC una altra volta. Ara ja n'hi ha reunions i els estudiants el que volen és tindre-la oberta de forma... de forma lògica com la tenien antes d'esta nova normalitat perquè els fa falta i s'entenen que anar a estudiar a castellà.
Correcte. Per últim, dir que l'Associació Espanyola contra el Càncer de Vila-real convida la ciutadania a vestir els seus balcons de rosa, una iniciativa solidària per al pròxim 9 d'octubre amb motiu del Dia Internacional contra el Càncer de Mama. Cridarem a l'associació per a que mos conte, Susana, com podem vestir els nostres balcons de rosa, no? Imagine que n'hi ha moltes formes, però a lo millor podem fer algo solidari per a fer-ho, no? Es cridarem i que mos ho contenéis. Així ho deixem en per a pròxims capítols, no? Pues igual.
A més, ens podem sumar a la iniciativa i com tenim més balcons així a l'Ajuntament de Vila-real, ens sumarem a aquesta iniciativa. Saps qui tenim, Víctor, com a primer convidat en la ràdio?
Desconec.
Pues tenim a un lingüista, Santi Cortells, que és a més professor de valencià. I este, anem a parlar en ell del valencià que gastem, si és el correcte, si no és el correcte, si és el que és l'adequat dins un mitjà de comunicació, si parlem diferent quan estem davant dels micros que quan estem darrere. A veure què ens diu... Tu, quan estàs retransmitint un partit de futbol, quan estàs parlant amb nosaltres cada dia amb protagonistes, parles diferent?
A veure, al final en casa se parla un valencià més dels avis, que dic jo.
A tu et passa igual, Maria?
Jo ja sabeu que parlo igual en la ràdio que, o sigui, que fora d'ella.
Sí, perquè la teua llengua materna és el castellà i, per tant, tu parles el castellà.
Exacte.
Però... tu notes diferència de dels teus amics quan estan davant d'una institució pública, per exemple, que parlen un valencià distint que quan estan fent-se, per exemple, una paella?
A més, hi ha molta gent que, per exemple, en actes, diguem, per exemple... ara que serien les festes, ara que serien les festes de les Alqueries, no? Per exemple, un dia molt especial és el dia de la serenata, no? Que hi ha molta gent que li fa pleitesia, diguem, una poesia a la verge del xiquet perdut, no? Del nostre poble. Pues clar, ahí se'ls nota molt perquè intenten en aquests moments fer un valencià molt molt correcte, diguem, i clar, moltes vegades s'atasquen perquè no és el seu valencià, no és el que ells utilitzen de normal. Ho volen fer tan bé i tan exacte en aquest moment que utilitzen unes paraules molt enrevesades que ells no solen utilitzar, és molt diferent.
Val, però és que la gent que està sentint-nos, la gent que està sentint aquest discurs, aquesta proclamació i demés, la meitat de paraules com a que tampoc les acaben d'entendre. Però vaja per davant... la llengua se té que defendre, és la nostra llengua materna i jo estic per la labor d'intentar parlar-la quan millor, quan més bé, millor. Dit això, salutacions a Durango, perquè m'estan dient tenim oients des de Durango i volen que els tinguem en compte, per tant, salutacions, molt agraïts que estiguin sentint-nos des d'allí, bueno, d'altres puestos també, però Durango en especial ha demanat que els saludem. Víctor Rubió, demà ens contes més coses d'esports a nosaltres, perquè ja saps que a les dues tornes a entrar, no?
Sí, a les dues tornem i demà també tornarem.
I Maria, entrem en el pròxim convidat, en Santi Cortells, a veure què ens conta sobre este valencià.
Estàs a la 92.2 FM.
Manzanilla, Villalonga y Temprana de Montán, Morrut, Farga, Borriolenca y Serrana de Espadán, Empeltre, Canetera, Arbequina y Picual. Sea como sea tu olivar, la solución perfecta en Agripesa Vila-real. Visítanos en calle La Plana 36 y te informaremos de todas nuestras ofertas en variadores, sopladores, motosierras, desbrozadoras. Lo mejor para ti y para tus olivos en Agripesa.
¿Te preguntas por qué aún no has vendido tu casa? La respuesta la tienes en Inmobiliaria Marengo. ¿Dónde estamos? En Avenida La Mura 4, frente a Auditorio Municipal. Con Inmobiliaria Marengo, la venta de tu vivienda garantizada. Inmobiliaria Marengo, tu inmobiliaria en Villarreal, porque todos merecemos una casa. Valoramos tu propiedad sin coste.
Desde Embutidos Flor agradecemos a nuestros clientes su fidelidad a nuestros productos. Nosotros seguiremos trabajando para ofrecer lo mejor. Embutidos Flor, calidad, precio y cercanía. Lo natural es sano.
En Setu Vivanta nos adaptamos con responsabilidad a la nueva normalidad. Atenderemos de 10 de la mañana hasta las 9 de la noche en horario ininterrumpido. Llama y pide tu cita en Setu Vivanta al 964-506745, Avenida Pío 12, número 30, Villarreal. Y disfrutaremos juntos del verano, que es de todos.
Hoy puede ser un
gran... Si vol ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Villarreal. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en Compte al Vall 6, junta a la plaça Major de Villarreal. Telèfon 964-52-55-88.
Restaurante El Faro Villarreal vuelve con un único propósito: deleitar tu paladar. Descubre nuestros arroces, pescados, carnes y una amplia carta en un ambiente íntimo y familiar. Y si ya los conoces, repite. Restaurante El Faro Villarreal, en Avenida Francia.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar. Sin olores, sin cables, sin pulverización. Llama y pídelo al 964-322041. Escudo antimosquitos. Distribuido por Agromaestra.
Clínica Dental Llopis Díaz. Durante este mes te descontamos 200 euros en tu tratamiento de ortodoncia o implantes. Y además empieza a pagarlo en enero de 2020. Pide cita al 964-52-90-48. Clínica Dental Llopis Díaz, calle Perejil 10, Villarreal.
Cinc de la matinada, no esperava que acabarem pels carrers de Ciutat Vella, tu davant i jo darrere, València banyada. Camals mullats, València banyada. Pel carrer de cavallers dalt d'una bicicleta vella recorríem la distància i guardava l'equilibri fregant-te amb les galtes l'esquena. Camals mullats, fregant-te l'esquena. Carrer de la Pau, parterre, glorieta, semàfor de jutjats, frenada en sec i els dos a terra, somrius i et vese a la dreta, govern militar i un tio amb metralleta que ens mira molt mal. Ja saps què passa. T'estime, t'estimo, t'estim. T'estime, t'estimo, t'estim. T'estime, t'estimo, t'estim.
Avui tenim un convidat especial perquè ve com a lingüista. Ell és Santi Cortells. Molt bon dia, Santi.
Bon dia.
A més, ell és professor de valencià. Santi, hi ha un valencià a cada poble?
És una pregunta que és molt interessant. Així parlaríem de coses més teòriques, no? Quan nosaltres parlem de si n'hi ha un valencià particular en cada poble, per exemple, al nostre Villarreal, hem de pensar una miqueta en la tribu, no? Perquè quan els pobles eren nòmades, deien que fins i tot més que varietats, tenien llengües pròpies, cada poble que anava d'un lloc a l'altre, i aleshores aquesta forma, aquesta manera de parlar, te connectava en la teua tribu, en qui tu eres i en qui te identificaves. I quan tu estaves contra la tribu del costat, que a vegades també se podien fusionar, no? I aleshores les llengües es barrejaven. Per tant, sí, d'alguna manera n'hi ha un valencià o un alemany o un castellà en cada poble, perquè no vull avorrir-vos molt en paraules molt tècniques, però n'hi ha una teoria que és la monogènesi i una altra la poligènesi, és a dir, que moltes llengües s'han originat al mateix temps en moltes tribus i l'altra que n'hi havia una llengua mare, una espècie de Babel, i que va anar també canviant. I en cada poble hi ha també en cada estrat de la societat, no parlen igual els joves que els més majors, que els més grans, hi ha també segons el context, no parlem igual en un jutjat que si estem fent-nos una paella, per exemple. Hi ha varietats també de tipus històric, no és el mateix el valencià medieval que el valencià modern, perquè la llengua és com un ésser viu. Va canviant i aleshores la fesomia que té també és característica d'on està. Nosaltres en lingüística, més que dialectes, que normalment té una connotació negativa, solem parlar, i vaig a dir una altra paraula així tècnica, però no cal que la recordeu, de varietats diatòpiques. Què vol dir això? Doncs que segons a la zona on estàs, el territori on estàs, geogràficament, doncs poden haver variants. Això no significa que la llengua siga diferent. És un fenomen que n'hi ha fins i tot a l'islandès, si vos voleu, si teniu curiositat, només té 200.000 parlants i bàsicament tots viuen a Reykjavik. Doncs bé, n'hi ha dos dialectes. O Londres, hi ha l'anglès del Londres Nord i l'anglès de Londres Sud, i és la mateixa ciutat. És a dir, fins i tot hi ha casos que dins d'una ciutat hi ha variants dialectals o en aquest cas diatòpiques, no? Per tant, d'alguna manera sí, podríem dir que el valencià té característiques diferenciades, diferents en cada poble. Sí.
Pues después de sentirlo, yo me pregunté si hi ha varias formes de anomenar una paraula. Per exemple, el valencià septentrional es diu rentar, en el castellonenc plana alta l'alcalatén se diu rentar i en la plana baixa se diu rentar. Quin és el correcte?
Això és la pèrdua de la R final, no? Que tenen algunes varietats. Uh-huh. És interessant la paraula que dius, perquè els professors de valencià ens la solen preguntar moltíssim quin és el correcte, la correcció, no? Normalment en lingüística no parlem de correcció, de correcte o incorrecte. Parlem en tot cas d'estàndard, perquè el valencià que parlava la meva iaia, que no va anar mai a escola a aprendre valencià, no és incorrecte, simplement és una varietat, és una forma de parlar que també enriquís el que és la història de la llengua, el que és les característiques de la llengua, coses que podem aprendre sobre la llengua, d'acord? Però nosaltres a escola, tant en valencià com en castellà també, perquè si algú té família andalusa, jo en tinc, doncs sabrà que el castellà que es parla allí no és valencià estàndard, eh? Perdó, el castellà que es parla allí no és castellà estàndard.
Clar, perquè mire, i jo faig un programa tots els dies i com la meva llengua materna és el valencià i jo faig el programa en valencià i quan dic ui, no sé si estic dient-lo correctament perquè jo sé que quan jo poso a punt diuen avui.
D'acord. La paraula avui i ui està present en les dues en comarques valencianes. Aleshores, nosaltres tenim el que s'anomena un estàndard, que ahí vaig a una altra paraula tècnica, però ja que m'has preguntat, t'ho dic, policèntric. Això no només passa en valencià. Fixa, l'alemany. I parlo molt de l'alemany perquè tota la metodologia actual de les varietats diatòpiques, de la variació, està basada sobretot en professor, un catedràtic que s'anomena Werner König, d'acord? I ell va fer com uns mapes de paraules, no? I després parlarem, però com es diu en cada comarca? Ja no en cada comarca, a vegades hi ha illes. En un poble es diu així. Aleshores, nosaltres creem un estàndard i el creem en un mètode, en una metodologia. Normalment, què fem? Quina és la variant majoritària, la que més pobles diuen? Doncs aquesta seria una manera, un mètode de dir, doncs esta, la que més gent diu, la farem estàndard, d'acord? I quan parlem estàndard, és a dir, en la llengua formal, en un jutjat, en un mitjà de comunicació, procurem utilitzar la llengua estàndard, procurem, però també...
Però és incorrecte utilitzar...
No, les dues són correctes perquè com que el nostre és un estàndard policèntric, i què vol dir això? que depenent de la zona geogràfica en la que te situes, pots utilitzar una variant i està també admesa, també la trobes al diccionari i també és estàndard, o subestàndard, com vulgueu dir-li. Perquè, per exemple, a Suïssa tenen paraules pròpies de Suïssa, de tota Suïssa, que no són típiques d'Alemanya o no s'utilitzen a Alemanya, però són estàndards quan tu t'estàs adreçant només a Suïssa, m'entens?
Sí, sí.
I això és completament normal en moltíssimes altres llengües, no és una cosa rara, curiosa del valencià, és completament habitual en les llengües del món. Per tant, avui és perfectament normal, l'estàndard.
N'hi ha una altra paraula que també em fa això, cada vegada que la dic, pues, no sé si l'estic dient bé. Per exemple, a València Septentrional, jo dic la vesprà, o sigui, així a Castelló diem la vesprà i a València Septentrional diuen la tarde.
Exactament.
I a mi la de la tarde me sona a castellà.
No, és igual que, per exemple, altres variants, com arrel i raïl, no? Són paraules que tenen un origen llatí, i aleshores, per exemple, en aquest cas, distingim entre el llatí vulgar i el llatí clàssic, i segons de quin llatí hagin evolucionat, doncs dona una paraula o una altra. No necessàriament és un castellanisme, a vegades sí, però, per exemple, així al poble diem això és la raïl del problema.
Clar.
I aquesta paraula no ve del castellà, aquesta paraula té un origen llatí i que ha evolucionat simplement a Vila-real i en altres comarques del voltant de diferent manera, i les dues estan acceptades i són formals.
Altra cosa que també me pregunto jo moltes voltes és, jo dic, damunt de la taula, vaig a parar la taula, i sin embargo és la mesa.
No, la paraula taula i mesa, així estem entrant en altres qüestions, depèn de si és una taula física, és a dir, de fusta, o una mesa és una reunió de gent, per exemple, política, o quan són les meses electorals, que la gent ahí confundís una miqueta, no? Una cosa és la mesa, és a dir, el que cinc persones hagin reunit amb un objectiu, en aquest cas que és el de votar, això és una mesa, d'acord? Perquè estan, tenen com un objectiu, no? I la taula, que és el que tenim ara sí a l'estudi, perquè és de fusta, és física, no? Això, més que una varietat, és una confusió, no? en el significat de les paraules. Però, com has dit, d'una comarca a l'altra, mira, n'hi ha una altra curiosíssima, que és la paraula vellea, si diem vellea. A la vellea, doncs faré, no sé, quan me jubile, no? A la vellea faré no sé què. I a la part nord de Castelló, com dius tu al valencià septentrional, Tortosí, doncs diuen bellesa, i sí que pronuncien la esa. I en canvi, entre Tortosa i, diguem-ne, la plana alta, doncs se senten les dues, tant vellea com bellesa, no? Ahí n'hi ha una miqueta com de els diminutius que són molt habituals en el valencià.
Doncs, sí. Jo ho entendria a la vellea. Jo no mai ho entendria en la bellesa. Ahí és on tenim la confusió, i quan parlem de forma col·loquial, que és el que també vostè estava dient, no és el mateix estan tenint una conversa de forma col·loquial. Per exemple, jo estic amb les meus companyes de treball.
Paella, o...
I no és el mateix com estem parlant nosaltres fora quan estem preparant el programa que quan entrem a fer el programa.
Exacte. Jo també, que parle també valencià, perquè la meva iaia el parlava i me'l parlava, doncs moltes vegades també he de centrar-me i a veure, ara estem en una situació formal. Però evidentment això passa també en l'anglès. Fixeu-vos, si aneu a certes zones de l'anglès i heu après l'anglès estàndard, el que us han ensenyat a una escola oficial d'idiomes, doncs tindreu problemes per entendre, perquè no tothom parla a Anglaterra el valencià estàndard, aquell ja anomenen l'English of the Queen, l'anglès de la reina, sinó que hi ha moltíssimes variants. És normal en llengües que tenen vida. La nostra, feliçment, encara té vida i per això té variants, no?
Per exemple, llaurador, llauraor, és dir, és el llaurador.
Exacte.
El valencià tortosí.
Sí.
Que és molt graciosa la paraula esta que han posat, tortosí. Per què valencià septentrional tortosí?
Bé, perquè d'alguna manera, i ahir entraríem en altres qüestions, fixa't per exemple que el bisbat que pertanyien també nosaltres era el bisbat de Tortosa, que arribava també fins ací, I ses distribucions antigues també tenen influència en la llengua moltes vegades, no? Perquè bé, l'església, les províncies que tenien no coincidissin exactament igual. I també per el tema de la repoblació, no? Nosaltres sabem que així hi havia repoblació per els cognoms, sobretot, perquè podem fer una anàlisi dels cognoms típics valencians així i d'on venen, de quins pobles venen, no? Doncs sabem que venen, en aquest cas del nord, doncs, sobretot de Tortosa. I per això hi ha també característiques pròpies quan ja entres a Castelló, però els lingüistes el solen anomenar tortosí o també septentrional, que ja havies dit tu. I sí, llaurador, llauraó, n'hi ha molla, sí.
Altra cosa que també veuràs, quan podíem veure TV3 així a la Comunitat Valenciana, tots el català que depreníem sentint-lo era el català que seria el valencià tortosí, és a dir, aquell català
no.
Que vosaltres...
No. No, perquè Catalunya també té moltes variants, no? Justament, allí també hi ha queixes, a vegades, així també les he sentides, que, ostres, jo no m'identifico, no m'acabo d'identificar en el valencià de punt, perquè no és com es parla al meu poble, això és normal, ni tampoc l'anglès de la BBC, la majoria d'anglesos s'hi senten identificats, no?
Però jo, per exemple, quan veiem TV3, nosaltres sentíem el català, que és el que cal parlar en un mitjà de comunicació, però tampoc és el que se parla en les zones de
no, Catalunya. Lleida, per exemple, si senties o si sents, si parleu amb una persona de Lleida, com en principi majoritàriament la repoblació va vindre de gent d'aquella àrea, ens sentim més identificats que si parlem algú de les comarques que s'anomenen orientals, és a dir, de la varietat oriental, que això és un monstre, és un totum revolutum que també té moltes varietats internes.
Per això li comentava que nosaltres, així en València, sí que tenim accés a aquest català, que seria l'oficial, i quan se posa en marxa Canal 9, que a més va tindre molt d'èxit i va tindre molts de seguidors, ens trobem en un valencià, sobretot així en esta zona, que té... que és molt diferent al nostre. Això costa de fidelitzar i pense jo, comencem a fidelitzar-nos quan porta un temps en antena, no? Canal 9. I ara el que ens ha ocorrit és que al tornar-se a obrir tornem a notar aquesta diferència. Quan ens posem davant de punt, la forma de parlar que tenen ens xoca prou a la plana alta i a la plana baixa.
És una miqueta complex. Una qüestió seria les qüestions fonètiques de pronúncia, d'accent, per entendre'ns, i una altra de vocabulari, perquè majoritàriament, jo pel que puc observar, hi ha professionals de les comarques centrals, és a dir, del voltant del València Capital, i ahí tenen una manera de parlar, o una varietat diatòpica, com he dit al principi, peculiar d'aquella zona. Normalment, quan tu tens un estàndard, s'ha d'intentar que s'identifiqui amb ell la major part de gent, sobretot en una llengua com la nostra, que té una situació doncs, greu de pèrdua de parlants i que, com que volem conservar, també volem motivar a la gent a que la parli. Però, novament, un mitjà de comunicació hem d'entendre que és infinitament complex fer això que tu has dit, que la major part de la població dels parlants s'identifiquen. Aleshores, l'estàndard en realitat no existeix, en realitat no és el valencià de ningú, sinó que és el valencià amb el qual intentem que la major part de parlants es puguin identificar.
Ara, en esta nova direcció d'Apunt, el que se'ns diu és que hi haurà programes que la llengua serà castellana, que se faran més programes en castellà. Si és la televisió pública valenciana i no és una televisió, no és un mitjà de comunicació que viu de publicitat pròpiament dita, sinó que viu dels impostos dels valencians, vostè considera que això és una bona forma de portar-hi ese mitjà de comunicació?
Bé, jo fins ara estava parlant com a lingüista, això és un tema més de...
Sí, però jo li pregunto com a lingüista.
Sí, sí, doncs continuem, si continuem parlant com a lingüista en aquest aspecte, doncs hi ha, diguem-ne, dos vessants. Això ho estudia sobretot bé, seria un cas de política lingüística, nosaltres ho estudiem en sociolingüística, és a dir, quina reacció té la gent davant de decisions com aquestes. La reacció és la següent: una llengua que ja està una miqueta menys tinguda i que té pocs mitjans de comunicació on es parle, doncs això què vol dir? Que té poc de prestigi. Evidentment el castellà té una gran quantitat de canals, té una gran quantitat de possibilitats de, en aquest cas, d'estandardització, per exemple, d'usos formals, i el valencià en té menys. En aquest cas només tindria un canal, que és el canal de Radio Televisió Valenciana, no? Aleshores, si d'alguna manera hi ha menys temps de televisió en aquesta llengua, doncs hi haurà també menys possibilitats que la gent doncs la pugui utilitzar. Els mitjans de comunicació avui en dia són fonamentals per a, d'alguna manera, mantenir el prestigi de les llengües, especialment les llengües menudes. L'efecte que tindrà això, per tant, serà perjudicial per al valencià.
Això és el que volia preguntar-li, és dir, anem a donar-li al valencià el prestigi que es mereix, no? I ja que ho mantenim entre tots els ciutadans, són diners públics, pues per què no emplear-los en la nostra llengua, que jo crec que també s'ho mereix. Si li pareix, anem a parlar de la paraula quereguilla, que jo dic quereguilla. Quantes varietats n'hi han de com s'anomena este vegetal, no? És un vegetal, és un tubèrcul, no?
Sí. Bé, la paraula quereguilla, ja sabeu que així diem quereguilla, jo ho dic igual que tu, perquè som de la mateixa àrea.
Terreta,
no? Aleshores, jo també dic quereguilla perquè és la manera que sempre s'ha... De fet, hi havia una penya així, antigament, que ho tenien escrit així, quereguilla, com tu has dit. La varietat estàndard diu creïlla, perquè això ve de criadilla en castellà, que són els testicles del mascle del bou, crec, perquè, clar, quan este tubèrcul, que, com has dit, va vindre de les Amèriques, nosaltres no teníem res similar. Aleshores, a què s'assembla una creïlla? Doncs als testicles del, crec que és del mascle del bou, no? I, a més, això és un plat que se pot menjar.
Sí, sí.
Aleshores, per el valencià més conservador, que és el nostre, justament, doncs va utilitzar una paraula que ja tenia, per similitud òptica, no? Perquè s'assembla. Però hi ha altres varietats que doncs van agafar la paraula que ve del quechua, que és una llengua pròpia de les Amèriques, no? Del quechua, i aquesta paraula, la paraula, crec que en quechua era batata, i ells van agafar pataca, que és la que utilitzen de Castelló cap amunt. Però així estem parlant de dos o tres només, n'hi ha moltíssimes més: queraguilla, creguilla, craïlla, credevilla, que és la que utilitzen a Xàbia, queradilla, altea, crilla d'ells, i dius, home, quantes variants, no? La estàndard, si juntem totes les paraules i mirem el que n'hi ha en comú, doncs és creïlla, no? En esa dièresi tan bonica que porta la paraula estàndard. I doncs, i això és només propi de la nostra llengua? Doncs no. Mira, a banda de creïlla i pataca, hi ha una tercera paraula que també s'utilitza en alguns pobles, com a Balaguer, a Reus, que és la paraula trumfa. La trumfa, que evidentment ve del francès, truf, aquesta paraula també la utilitzen en alemany. Jo sempre me'n vaig a la germanística perquè és el meu. En alemany tens la paraula estàndard, kartoffel, i vaig a dir unes quantes per als oients, per a que es divertisquen com nosaltres així: Tuffel, Tuften, Artefel, Erteffel, Bumser, Grumbige, Erteffel, Etzteffel, bueno, etc.
Això per anomenar la trufa.
Per anomenar el que s'anomena trumf o trumfa, és a dir, creïlla, el que nosaltres diem creïlla, que té tres variants fonamentals, com he dit. Trumfa, per què trumfa? Perquè s'assembla a les trufes.
Clar, clar.
I aleshores trumfa.
Pues veuràs, a mi, quan parlaven, quan tu ara me dies el cas d'Alemanya, a mi me ve lo de kartoffeln, però a Xina.
Clar, perquè és la paraula estàndard, però que, com t'acabo de dir, hi ha moltíssimes més, eh? Apfer, Grunberger, Gromper, estic dient més de les que he dit abans, eh? Hatöpfel, no sé, jo crec que vaig contar unes 200 varietats que comentava, com he dit, el professor König, que és el pare de la dialectologia moderna, eh? És a dir, el llibre que tenim nosaltres en valencià, molt recomanable, Els parlars valencians, de Vicent Beltrán, està inspirada la seva metodologia en el professor König, eh? D'aixòs mapetes tan bonics que si voleu publicar algun en la pàgina de Ràdio Vila-real, de paraules i variants segons el poble on estem, És un món fantàstic el de la dialectologia, m'encanta.
I sobretot el que ens dona el parlar amb vostè és la tranquil·litat de que no fem, és dir, que parlem el nostre i no estem fent ningú delit, perquè al final si no parles el valencià que sense en apunt pareix que no estigues parlant el valencià que toca, no?
No, ni molt menys, tot el contrari.
Aplegada a este punt, jo li preguntaria, Vila-real té un valencià particular?
I tant, té un valencià particularíssim, eh? I bé, a banda de paraules, com ja has comentat, no? Rentar, que acaba en R, a banda que quan passes el Millars, al Masora diuen ei cante, ei cantaria, i nosaltres diem ei canta, ei cantaria, no? Eixa harmonia de la A final, no ho sé, que ells diuen porta'l i nosaltres porta'l, també tenim moltes frases fetes, boniques, peculiars del nostre poble. Jo la que destacaria de totes és quan tu dius gràcies, que dius de res, no? Gràcies de res.
Sí,
però al poble què diem?
A l'ermita.
A l'ermita. Gràcies a l'ermita.
Claro, claro.
Que no vol dir exactament de res. Gràcies a l'ermita vol dir això ho he fet perquè volia.
Sí,
no cal
sí.
Ni que m'ho agraïsques.
Clar, però veuràs, i aquesta frase només l'entén la gent que realment ha viscut aquesta idiosincràsia. És a dir, jo t'he de dir que el meu home no és d'ací i li ho van dir i ell se va quedar com un poc ofès, no?
Exactament, sí.
I era com que, claro, nosaltres ho fem perquè volem, és a dir, gràcies a l'ermita.
Gràcies a l'ermita. A més, la paraula gràcia jo crec que és molt peculiar. Recordo una amiga catalana de Barcelona que va arribar així i crec que va ser Matia, li va dir és que ta mare és molt graciosa, i per a ella graciosa, que per a nosaltres vol dir tindre gràcia, vol dir ser bonica,
sí,
ser una
sí.
Persona bonica, ser una persona amable, agradable, doncs vol dir com si li estigueres insultant, que té cara de xiste, d'acudit, no? I ella diu, però com que és graciosa? Que és una pallassa o no? No,
claro, perquè... claro.
Aleshores, sí. Això també és peculiar, no?
Sí, així veia el lèxic de Vila-real en perill extensió que antes parlaves, i sí. Hi ha una obra mestra que és que vostè apuntava, que és la de Vicent Fausto, no?
Vicent Fausto, exactament. Ja fa anys que la va publicar, va ser premi d'assaig el 2005 i jo crec que ja és molt difícil, si no és a la biblioteca, trobar-lo, però perquè vegeu que els lingüistes doncs, ja porten temps escrivint d'això, no hem inventat res avui així.
Pues que recorden els estrellers l'èxit de Vila-real de Vicent Fausto, sí. Si tenen ocasió. Tornem a aquelles frases fetes?
Sí, quan diem que no és una cosa ni bona ni roïna, doncs diem entre Ares i Benassal, no?
Uh-huh.
Hi ha una que jo dic molt, que és anar a desemboirar-se. És a dir, anar a que te doni l'aire perquè necessites com desestressar-te, no? Anar a desemboirar-se. A escampar la boira, n'hi ha gent que diu també.
Sí, però així el nostre és vaig a desemboirar-me.
Vaig a desemboirar-me, sí, sí. I a més hi ha A, que també és aquesta A inicial, que no fan més amunt, que diuen desemboirar-se, però així sí que la fem, no? És típica
dona
de Vila-real.
Com te dones, com a vostè se dona compte de les puntualitzacions de cada població, que això per a un lingüista deu de ser, vostè és d'ací, ho reconeix, però quan ha anat fora s'ha donat compte...
Sempre tinc les oïdes obertes, evidentment, no? Com un altre lingüista que és Alcover, doncs és un llibre fantàstic, i ja anava fent fitxes, a cada poble que anava apuntant. No, però per això has de tindre... Bé, després així també diem, quan un xiquet agafa una rabieta, li diem que ha agafat el ball de San Vito. O que està fent el ball de San Vito. Una que està perdent-se és la meva iaia, quan me feia l'esmorzar o el berenar, me feia una rua de pa. Una rua de pa. I està, com diu Vicent Fausto, en perill d'extinció flagrant, perquè ja la gent hi ha una barra i una rua de pa.
No, jo, és dir, jo me trenque, jo sent lo de la rua de pa i me trenque, és que jo estic sentint a ma abuela, les meues ties, és dir, això és tan bonico, jo els dic als oients, demanen rues de pa, fagens rues de pa.
Sí, i novament me ve una paraula llatina, que és ruga, vull dir que no és un invent d'ací. Una que sí que no he trobat jo d'on dimonis ve són els huitos, que són els conillers d'índios.
Sí, sí.
Me va dir una vegada un company lingüista que ve del so, el so que fan estos animalets, que abans en les alcries els tenien molts perquè diuen que espantaven les rates, fan buit, buit, Sí, i aleshores, sí. Doncs, buitos, no? I és curiós. Esta.
Sí, però a mi també me va costar molt localitzar, és a dir, per mi era un buito, i me diuen, tinc un conillet indies, tinc un conillet indies, i jo...
Això què dimonies? Jo
dic, ui, un buito.
Clar, tota clar, la vida.
Sí. Després també, esta de, quan és una persona al seu sant i diuen, per molts anys, sí. Contestem...
En vida teua.
I això també és molt bona.
És a dir, que jo ho puga veure, que jo estiga, que estigues tu viu mentre jo estiga viu, això és el que vol dir.
Bueno, i ja la millor de totes és acagallonar-se.
Acagallonar-se.
Issa és bona en ganes, eh?
Acagallonar-se, és a dir...
Diu, Issa s'ha cagallonat, i tu dius, què? I clar, tu tens claríssim, s'ha cagat de por.
S'ha cagat de por. Ha agarrat, que també diem, l'estàndard és agafar, ha agarrat por. No?
Sí, sí, sí,
por
sí,
perquè,
sí.
Jo que sé, perquè pel que siga, perquè li han dit que l'han amenaçat, l'han a cagallonar-se, exactament.
I després esta de estar matant-se i mataré, sí. Estar matant i mataré.
Matam que te mataré, ah, sí, o matam-me te mataré, que és a dir, estar a la grenya, és a dir, estar sempre renyits i ara t'estic tentant jo i ara me contestes tu, no? Entre germans sol passar això, estar matam que te mataré.
També me diuen, clar, lògicament la gent també intervé i fa els seus comentaris, que lo del ball de Sant Vito és quan un xiquet no para aquest.
Exacte, el ball de Sant Vito, que no para
és dir,
aquest.
Este xiquet del ball de Sant Vito. Mm. I clar, tu això, no sé, jo me pregunte, si jo estiguera a la ciutat de València, no? Mm. O a... comarques de per allà dalt, que en tenim i moltes, si jo diguera lo del Vall de Sant Vito, a mi m'entendrien?
I no sé esta expressió, però n'hi ha moltes expressions i paraules que hem comentat que no t'entendrien, però novament. I que no t'entenguen vol dir que siga una altra llengua, no, sinó que n'hi ha variants concretes que quan no parles l'estàndard, doncs són característiques de cada poble, no? I aleshores, doncs, com en totes les llengües. Un dia parlarem del castellà, si vols, també.
Una paraula que me diuen també és la paraula rocam. Uh-huh. Un rocam és un lloc on la meva família dia, això és un rocam. Un rocam era on havien llevat els arbres i tot el que més, i anaven a construir o s'havia quedat, que ja havia avançat el poble. Jo, que visc actualment les Alqueries, no saben el que és un rocam.
Uh-huh. Però això jo crec que aquesta paraula està admesa i és estàndard i tot, però el que passa és igual quan jo a vegades als xiquets els dic paraules típiques de l'agricultura. M'abuelo era llaurador i aleshores són paraules que jo utilitzo encara per a certs exemples o comparacions, perquè el meu iaio les utilitzava també per explicar, perquè és el que tenies més pròxim, però com la gent avui dia no es dedica a això, no es dedica a l'agricultura, doncs quan dius certes paraules de ferramentes i coses uh-huh. així, doncs no les entenen. Però no les entenen, jo crec que això és una qüestió més de generacional, perquè no estan tan al camp, el rocam, clar, has de dir una miqueta més de la vida urbana per a saber què és.
I la canterilla.
Exacte.
Ah, omplir la canterilla, això n'hi ha... Això a lo millor sí que l'han sentida més. Uh-huh. I ara, bueno, anem a les frases en humor.
Sí.
Perquè... Ah, mos hem deixat una cosa bueno, que a mi me pareix molt xulo i és el dit més xicote del peu, que és el dit corrunxet.
El corrunxet, però això, jo ara que tinc una xiqueta menudeta, a Vila-real solen dir, este és el pare, esta és la mare, esta demana pa, este diu que no n'hi ha i este es diu corrunxet sanxet.
El dit corrunxet, és dir, el dit corrunxet, clar, per mi el dit corrunxet, això és, vamos, jo els meus fills, el dit corrunxet, vamos, els ho he explicat a tots, el que és el dit corrunxet. Sí, ojo, sí. Que això deu de ser...
I la no cançoneta, no sé... per als xiquets.
Anem a frases en humor, que n'hi ha moltes i molt xules, suposo que n'hi hauria gent que se n'apuntaria de més, però vostè es comença, si li pareix, la primera...
Sí, bueno, les va popularitzar el grandíssim Sanchis Guarner, lingüista també, que va fer un llibre d'això, A Onda la clave en fonda, però a Vila-real fins al final.
Esta, ojo,
jo crec que no podia faltar en este programa.
Ojo, ojo.
Però això se desenvolupa. Vale, més llarga. A Onda la clave en fonda. A Betxí la claven en el florí. A Vila-real la claven que fa mal. I a Borriana la claven com es dona
la gana. Ala, bo, això és molt bo.
Una altra. A Castelló porten gorra, al Massora barret, a Borriana moca or i a Vila-real sombreret.
Que xula! Esta jo no l'havia sentida.
Sí, però crec que la recull Sanchis Guarner en el llibre este dels pobles parlen uns dels altres. que va fer, crec que la Caixa Rural fa temps, sí. Doncs no sé, més Vila-real, poble de l'Alegria, 40.000 tavernes i cap llibreria. És mentira, eh? Així n'hi ha llibreria, però bueno, sempre s'ha dit. Poble sí. de l'Alegria, suposa que per allò de que som els borratxos de...
Sí, era allò que cada un tenia el seu nom i a nosaltres ens havia tocat els borratxos, no?
Sí.
A Vila-real. Sí. Bueno, un altre dia entrarem, si vostè li pareix bé, en els modismes, per exemple, de Burriano, de Nules, d'Alqueries...
Sí, tenen una història, eh? També.
I lo de Vila-quinzet?
Aquesta jo crec que ja s'utilitza poc. Bé, que és un quinzet. Un quinzet és el nom que se li donava així al País Valencià al ral d'argent castellà, que allà acaba el segle XVI tenia un valor de 15 diners del país i al segle XIX el ral de bilió castellà. Bé, aleshores imagine que esta de Vila Quinzet era com una manera de dir que així a Vila Real eren poc pijets, que eren de gent, doncs això, no sé com dir-ho, de diners, no? Gent
En poderío.
En poderío. Sí.
Vila-real, poble de l'Alegria, 40.000 tavernes i cap llibreria. Això és el que vostè me dia antes, que no tenia res a veure en lo del Vila Quinzet. És dir, era com que ahí sí que ens donaven ese valor que a Vila-real preteníem.
Sí. Hi ha una altra que també implica Tales, una variant de la que he dit abans, a Onda, la clave en fonda, a Betxí fins al Florí, a Tales fins a les Gales, a la Vall pel Tall, a Vila-real fins al final i a Borriana, però no es dona la gana. No?
És dir, els de Borriana són els que més ben lliures acaben, perquè això sí. Ho fan sempre com li dona la gana. Sí. Molt bo, molt bo. També tenim paraules, bufar-se.
Sí, bufar-se, que és beure molt, pegar un calpissot...
Ojo, lo de pegar el calpissot, jo no sé si hi hauria gent que això sabria ben bé el que vol dir, però jo lo de pegar el calpissot ho ha tingut clar.
Tota la vida.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí.
I el catret?
I el catret, crec que també és una paraula estàndard, però el catret a les processons, doncs jo el catret el tinc. Vull dir-li, perquè em sembla tan entranyable que tinc un parell de catrets, però...
Pues veuràs, jo que clar, al tindre les mescles que hem tingut així en tota la comunitat valenciana, a mi se m'ha fet moltíssima il·lusió que ha vingut un familiar del meu home de fora i jo anava a dir-li catret.
Sí.
Perquè és que això és com molt nostre, no?
Sí, catret el catret.
Esto, mira, és per a sentar-nos iglesias, processions, i te l'emportaves, no? Te l'emportaves al llibres, pesava poquet i dies. No, tranquil·la, si jo llevo un catret. I tu imagina quan ells volien pronunciar-lo en les seues llengües i dient, no, és que allà hi ha una cosa que lleven, és un catret.
Exacte.
Vosaltres aquestes coses les hem tingut molt nostres, no?
Crec que hi ha una paraula en castellà també, però que es manté viva, no? Diguem-ne, en l'imaginari nostre. No, i,
és que no, jo l'he implantada. Tinc que dir-te que d'on la meva família la meva família política he implantat jo la paraula de catret, que a mi em pareix preciosa.
Sí, sí. Però bé, n'hi ha moltíssimes, no? La paraula, el que diem el gorrión, quasi diem vilero, no? I les comarques centrals diuen teulaí o teuladí en estàndard. Les cigolletes hi ha uns poquets pobles, eh? És Almassora, Borriana, Vila-real, la Vall d'Uixó. I a partir d'ella diuen cosquerelles, eh? I n'hi ha pobles per el nord que diuen cosinogues, casanogues, cusquelles, cosquilles també, cusquelles, no sé si m'he repetit, cosconelles, però així que diem, així diem, cigolletes, eh? L'estàndard, cosquerelles.
Clar, això és el que anava a preguntar-li, però a mi fan un examen i jo tinc que posar cosquerelles.
Exacte, l'estàndard, clar. Això és el que t'ha d'ensenyar un professor de valencià perquè aprengues la variant estàndard. Igual que si fores de Granà, d'on és la meva iaia materna, i anaries a escola, doncs te passaria el mateix. Perquè un dia, si vols, encara que no sigui el cas, parlem d'eixe castellà i no pararíem, com no hem parat avui així, detrás, que així que diem, així diem darrere.
Així
diem la paraula estàndard. Però n'hi ha altres pobles on diuen raere, n'hi ha pobles on diuen detrás, no? Que són els de Vinaròs, Morella, tota aquella zona, raere, en fi, també té moltes variants. Una molt curiosa, una molt curiosa són les bufes, que són les bufes, el que els catalans diuen les roses.
Sí, sí.
Però bé, en les comarques centrals també diuen roses, que és la estàndard, no? Bufes se diu en molt més pobles, a Llíria, a Sueca també diuen bufes, però després si ens anem, per exemple, a Dènia, diuen monges, a Gandia també diuen monges, mongetes, tota la zona de Vinaròs, Benicarló, doncs monges, mongetes, en alguns pobles com Vilanova d'Alcolea ha sentit senyoretes, no? O xert, pobles així ha sentit aquesta paraula, Albocàsser diuen flors, no? Mira si n'hi ha variants, no? I quan diem, per exemple, que tinguem sort, que és el que podem acabar desitjant-li a tots els oients, que tinguem sort, en estàndard, què és? Que tinguem sort. Si anem de Borriana cap amunt, passem el Millars, els accidents geogràfics fan també de separació dialèctica o de varietat diatòpica, diuen que tinguem. Alguns pobles com Benicarló, Peníscola, diem que tinguéssim sort, espere que tinguéssim sort, en comptes de que tinguem. Però així diem que tinguem, en aquesta A que fem, aquesta apertura de la vocal que acaba esdevenint, acaba convertint-se en una A, no? Hi hauria moltíssimes coses, bé? Sí que com a conclusió, això no fa la llengua ni més digna ni menys digna, sinó que depenent del context en el que estem, si jo estic parlant en la meva iaia, que parla valencià i em va parlar a mi ella valencià abans que jo el parlara, jo no li vaig a parlar com quan estic explicant valencià a la universitat, a la meva iaia li parle d'una altra manera, perquè són situacions diferents. Si jo faig una sol·licitud a l'Ajuntament, no puc parlar com si el diumenge passat, quan estava fent una paella, bé, ara no podem fer-la amb molta gent, però quan així ens fem la paella del diumenge, doncs és un moment de parlar un valencià més de carrer, no? No tan estàndard. Doncs bé, segons la situació canviem, però tot això enriquís la nostra llengua perquè és història i també és, ens entronca en allò que he dit al principi, la tribu, és a dir, el nostre poble, en aquest cas la nostra Vila Real.
Santi Cortells, lingüista i professor de valencià, moltes gràcies per haver-nos aclarit totes aquestes qüestions, aquests dubtes que tenim a este, al nostre poble i a tota a tot el País Valencià. Moltes gràcies i bon dia.
A vosaltres per convidar-me.
Troba l'escurna a l'altra cara de la lluna amb els veïns del cabanyal i les veïnes de portades de la punta a l'escurna, l'altra cara de la lluna. I obrirem una altra porta i vivència la mentida. T'estime, t'estimo, t'estimo. I únicament una valença, les cares són de plata.
Ràdio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
Hola, ¿creen que soy la persona idónea para hablarte de Niro? Del Kia Niro, ¿te lo puedes creer? Lo cierto es que es un gran coche y está disponible en eléctrico, híbrido e híbrido enchufable.
Y puede ser tuyo desde 19.900 euros financiando con Banco CTLM SAU antes del 30 de septiembre. Consulta condiciones en kia.com. No hay nada como un Niro.
Kia, the power to surprise.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
L'escultor i poeta Marcelo Díaz presenta al Centre Social de Fundació Caixa Rural Vila-real Pulso Almado, Voz Lignària, una exposició que romandrà oberta fins el 24 d'octubre, que gira entorn a la línia de la vida, escultures fetes amb més de 80 maderes diferents, explicades amb poesia. Si vols visitar-la, reserva la teua plaça a fundacióCaixaRural.org.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila Real.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Vila Real.
¿Te apetece ir a tomar algo fresquito? Uf, genial, que hace mucho calor. ¿Y dónde podemos ir? ¿Qué te parece a la cafetería Heladería Roma? Tienen granizados, helados y bebidas refrescantes. Perfecto. De paso comeré algo, que estoy desmayada. Cafetería Heladería Roma, Avenida Río Ebro, de Villarreal.
Realizar tus gestiones bancarias de forma online sin tener que desplazarte y desde cualquiera de tus dispositivos. En Grupo Cooperativo Cajamar es posible. Y mucho más con nuestra banca electrónica. Conoce todas sus opciones y date de alta de forma gratuita en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Ahora a tu lado más que nunca.
Más información en las oficinas de Caixa Rural Villarreal.
Va, ¿on quedem?
On anem a quedar? On sempre?
A la Lúchola.
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
L'Ajuntament de Borriana i l'estratègia EDUCI salien per recuperar el patrimoni i la història amb el condicionament i restauració de l'entorn de Sant Blai, denominat Jardí Arqueològic de l'Hospital. Hem recuperat un espai degradat de Borriana per convertir-lo en una plaça que revitalitzarà l'entrada a la nostra ciutat i el barri que porta el nom del nostre patró, Sant Blai, i que havia estat oblidat fins ara. Esta actuació ha estat cofinançada al 50% a través dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional FEDER en el marc del Programa Operatiu Pluriregional d'Espanya. Borriana, recuperant el nostre patrimoni i la nostra història. Una forma de fer Europa.
I bé, ara anem a tractar un tema de la residència de, la de discapacitats del Vall d'Umbrí de Borriol. Ahir ens arribava del CESIF una advertència. Ens deia que el risc de desatenció que corren en aquest moment els discapacitats en la residència de Borriol. I per això tenim amb nosaltres a Maica López, que ella és portaveu d'administració autonòmica en el sindicat del CESIF. Buenos días, Maica.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Hay riesgo de desatención a los residentes en la residencia de discapacitados del Vall d'Umbrí de Borriol?
A ver, lo primero que quiero dejar claro es que los residentes están muy bien atendidos y son muy queridos por el personal sociosanitario. Pero consideramos que el descanso del personal de atención directa es muy importante y los trabajadores están agotados por la sobrecarga de trabajo y de tantos cambios de horario por culpa de la falta de personal.
En este caso, no se ha cumplido el personal necesario, la plantilla necesaria que se acordó con políticas inclusivas a principio de año, ¿no?
Sí, lo que estamos criticando es que no se ha respetado la planilla acordada a principios de año y lamentablemente el personal de atención directa tiene que trabajar más fines de semana y festivos.
Uh-huh. Sí que les concedieron un refuerzo por el tema de COVID que finaliza precisamente en octubre y es lo que ustedes critican, esta también decisión de no renovar los refuerzos.
Sí. La Consellería de Igualdad nos proporcionó personal de refuerzo para la residencia de discapacitados de Vall d'Umbrí, pero estos refuerzos se han utilizado para hacer sustituciones de vacaciones. Y ahora que están a punto de finalizar, pues no se les va a renovar. Y dada la situación, la difícil situación generada por la crisis del COVID-19, lo que pedimos es la renovación de estos contratos, por lo menos de 6 meses más, y que ejerzan de refuerzos y no de sustituciones como han hecho hasta ahora.
En este caso usted los pide por el tiempo al que nos enfrentamos y que posiblemente nos podemos volver a encontrar en que dentro de esta residencia haya casos de COVID como han tenido, ¿no?
Sí, de hecho el mes pasado tuvimos una trabajadora que dio positivo y aislaron en sus casas a 3 trabajadores más porque estuvieron en contacto estrecho con esta trabajadora. Y durante ese tiempo no mandaron a nadie para hacer sustituciones porque las bolsas están agotadas.
¿Ustedes notan como un abandono su suerte para la plantilla? Pensemos que es una plantilla para discapacitados psíquicos.
Sí, vamos a ver, ahora para esta residencia en concreto, la normativa de sanidad marca coberturas mínimas de 8 especialistas de integración social para cada turno de mañana y tarde, más 2 por la noche, de lunes a domingo. En total son 18 trabajadores en un día, pero esto sería factible si aumentara el número de trabajadores. Pero no se está respetando la planilla que fijaba para los fines de semana y festivos de 6 trabajadores por cada turno, más los 2 de la noche. O sea, es decir, que ha aumentado 4 personas más, se han aumentado en la plantilla 4 personas más, pero con el mismo número de trabajadores, no se ha contratado a más personal.
¿Y las residentes, estas personas que recordemos sufren discapacidades psíquicas, están bien atendidos? Esto vaya por delante, ¿no?
Sí, eso lo quiero dejar claro, pero claro, llega un momento en que los trabajadores están agotados, entonces sí que están bien atendidos, pero va a llegar un momento que ya llevamos muchos meses desde que empezó la pandemia con muchos cambios de horarios y bueno, que al final están muy sobrecargados de trabajo.
En este momento piden que se renueve a esta plantilla de refuerzo al menos 6 meses más para poder abordar cualquier tipo de eventualidad como es el problema del COVID, que se les pueda presentar en cualquier momento, ¿no?
Claro, es que vamos cara al invierno y la constante ahora son cuarentenas y posibles bajas, entonces es necesario que se renueven estos contratos. Pero lo que digo es para hacer refuerzos, no para hacer sustituciones, porque si no estaríamos igual, estaríamos exactamente igual.
En este caso, este refuerzo es para cumplir el trabajo que tienen de más y no para sustituir a gente que tiene que disfrutar de vacaciones o que tenga alguna baja médica. Usted se refiere a esto, ¿no?
Exacto. Vamos a ver, yo sé que las bolsas las van a abrir en breve, pero mientras se abren o no se abren, allí están los trabajadores meses pues sin disfrutar a lo mejor los días de asuntos propios o la hora retributiva por la conciliación familiar. O sea, lo tienen bastante complicado para pedir permisos, para poder descansar.
Está claro, Maica López, portavoz administrativa autonómica del sindicato CESIF. Creo que ha dejado muy claro lo que reivindican y espero que lo consigan.
Vale, muchísimas gracias. Quería aprovechar la oportunidad, si me dejas un momentito, para insistir en la necesidad de equiparar salarios de estos colectivos con sanidad y que se gratifique económicamente la labor excepcional del personal sociosanitario y atención directa en las residencias por la crisis del COVID-19.
Pues dicho que queda, Maica López, muchas gracias y buenos días.
Muchas gracias.
Descobrir-nos a poc a poc les carències, cuidar els amics com em cuiden ells a mi, contar-nos les misèries amb formatge, pa i vi. Esnifar la vida amb purulo compartit, fer viatge en la llengua a través de la vall que tens entre els pits. Tot per la pàtria del teu cos, arrugues, molles, pigues, raconets ocults, cicatrius i tatuatges, soldades, poesia.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Madre mía, que Queso Mentero ha cerrado. No, que dicen que abren en Valencia.
Pues yo he oído que abren en Castellón.
No, Queso Mentero abre.
¿Pero dónde?
En Villarreal, Avenida de la Murá, número 11.
¿Pero cuándo?
El 15 de octubre.
¿Y el teléfono?
El teléfono de siempre. Te esperamos en Queso Mentero Chisbar.
En Grúas Tomás nos cargamos de energía. Os presentamos las primeras grúas eléctricas de España, silenciosas, sin humos y comprometidas con el medio ambiente. Grúas Tomás, seguridad, innovación a vuestro servicio. Llámanos, seguro que ganamos todos, al 964-520654. Grúas Tomás, carretera Onda Villarreal.
Pero ¿y dónde lo cargo? ¿Podré irme de vacaciones con él? ¿Cuánto cuesta recargar
un coche? Las ofertas electrificadas de Kia encontrarás todas las respuestas. Aprovechalas del 14 al 30 de septiembre con descuentos especiales, con los 10 compromisos Kia y el cargador de regalo. Financiando con Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en kia.com.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de València 1525.
Ja està oberta la inscripció al mòdul d'especialització Aula Mentor Villarreal en disseny gràfic. Aprèn a utilitzar InDesign, Illustrator i Photoshop i la seva aplicació a la decoració digital ceràmica amb tecnologia Inkjet. Informa't i fes la teua inscripció en www.defecte-r.com. Un programa formatiu impulsat per Fundació Caixa Rural Villarreal, Efecte i Ajuntament de Villarreal en col·laboració amb l'Associació Espanyola de Tècnics Ceràmics.
Citricultor, controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, el último acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuosos con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate y pide Dinamite en tu punto de venta habitual. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
Carnicería El Conchel, Benipala de Alagüeña, panceta al punto de sal, embutidos con denominación de origen, fiambre sin gluten y las mejores carnes. Ahora también de caballo. Haz tus encargos en el 622 30 28 49 o en calle Ermita 44 de Villarreal. En Carnicería El Conchel, el sabor de la Mancha.
Cubacas, con sus camiones de gran capacidad, realizan desatascos domésticos y comunitarios, utilizando la tecnología más actual, cámaras de inspección, detección de fugas y localización de arquetas. Cubacas Desatascos, calidad y profesionalidad en todos sus servicios. Llame al teléfono 670 74 52 98 o entre en cubacas.com. Ah, y asistencia 24 horas low cost.
I com bé vostès ja saben, divendres 9 d'octubre, el Dia de la Comunitat Valenciana, ja el cap de setmana passat vam tindre celebracions en honor a este dia, el Dia de la Comunitat Valenciana, i per això tenim en nosaltres, avui, per a que ens expliqui esta programació de normalització lingüística, a la seva regidora, Noelia Sant Blas. Molt bon dia, Noelia.
Molt bon dia, Susana.
Dissabte passat vam tindre celebracions. Van estar bé, van estar en la esta nova normalitat que ja tots estem vivint.
Així és, dissabte ja vam celebrar els primers dels actes que la Regidoria de Normalització Lingüística ha programat al voltant del el 9 d'octubre i es van celebrar, en, com tu dius, dins de la nova normalitat i amb totes les mesures de seguretat que aquesta situació ens requereix, i la veritat que van anar molt bé. Vam celebrar el lliurament dels Premis Maig, Memorial Pasqual Batalla, de narrativa breu, que organitza l'Ajuntament de Villarreal amb la col·laboració de l'Associació Cultural El Guitarró, i el que van fer va ser enmarcar-los en una programació un poc més àmplia per a, com si diguérem, tornar a celebrar actes de la Regidoria de Normalització Lingüística, i vam tindre abans una mostra de cultura popular amb l'actuació del grup de dolçainers i tabaleters El Trull i la Colla Gegantera, i vam acabar els actes amb la commemoració de les normes de Castelló, una fita també molt important per als valencians i valencianes i per a la nostra llengua, que va comptar amb la col·laboració de la Plataforma Castelló per la Llengua, i la jornada va finalitzar amb un concert del grup els Viena, i que dos joves cantants que ens van amenitzar la jornada, i la veritat que va estar un matí molt, molt distret. El temps va acompanyar, i dins de totes les mesures de seguretat que aquesta nova situació ens requereix, van poder gaudir de nou d'actes, activitats en valencià organitzades per la Regidoria de Normalització Lingüística.
I ara anem a dijous.
Exacte.
El dijous, dia 8, tenim un dia completet,
Dijous 8 començarem la jornada amb la presentació del número 22 de la revista Font, una publicació d'investigació i estudis vilarrealenca feta a casa composada per articles de gent d'ací, de la nostra terra, una forma més de defensar lo nostre i la nostra llengua, per suposat. I després finalitzarem el dia amb el Correllengua Cívic, que és una de les altres activitats que la Regidoria de Normalització Lingüística tots els anys ve celebrant al voltant del 9 d'octubre. Cal destacar que aquest any hem fet una programació un poc més extensa, perquè molts dels actes, com el lliurament dels Premis Maig i la pròpia presentació de la revista Font, havien sigut actes que es van haver d'ajornar degut al confinament i l'estat d'alarma. Aleshores, vam considerar que era adequat tornar a aquesta normalitat, tornar a celebrar actes de la Regidoria de Normalització Lingüística al voltant del 9 d'octubre, que és una fita, una data molt important per a tots els valencians i valencianes.
En este cas, la lectura del manifest a càrrec de José Pascual Colás, Ventura, l'actuació del grup Please Dream dins del festival, això serà també a les 7 de la vespre i també serà al mateix puesto?
Sí, el que farem és que el Correllengua Cívic l'hem enmarcat dins del Festival Vilarreal Renais, que com totes i tots ja sabeu, és un festival que es ve celebrant des de l'estiu, tots els caps de setmana, amb actuacions de grups musicals al llarg de diferents punts de la nostra ciutat. El que hem considerat adient sumar-nos a aquesta ja proposta, que ja ha tingut un èxit i ja s'ha convertit en tradicional estos darrers mesos, i que aquest festival aquest cap de setmana se celebre al voltant de la música en valencià, no? I de manera que amb un cap de setmana de música i actuacions en valencià puguem reivindicar els nostres orígens el 9 d'octubre. I el Correllengua Cívic, que és una activitat que sempre la Regidoria de Normalització Lingüística organitza en col·laboració amb Acció Cultural del País Valencià, aquest any s'enmarcarà també dins de lo que dic, el Festival Vilarreal Renais, i serà molt breu, i el que, perquè no comptarem amb el Cercavila tradicional, amb actuació teatral que els darrers anys veníem celebrant, ho deixarem en el manifest de la lectura del manifest, que correrà a càrrec de José Pascual Colás, com també una mena d'homenatge i d'agraïment a la seva tasca com a president de la Junta de Festes els darrers anys, i amb l'actuació del grup Please and Dreams, que serà el primer dels grups que aquest cap de setmana tocarà música en valencià, sí, a la nostra terra.
També divendres, el 9 d'octubre, a les 6, tindrem l'actuació d'un altre d'estos grups, però serà el Parc de la Mayorasga, no?
Exacte, sí. La resta d'actuacions del cap de setmana seran l'actuació d'Agus Gamino al Parc de la Mayorasga a partir de les 6 de la vesprada, i el dissabte 10 d'octubre a la plaça del Mercat comptarem amb l'actuació de Toni de l'Hostal a partir de les 5 de la vesprada, amb el desig que la gent aquest cap de setmana, que de segur que gaudiran de la família, dels amics, i hi seran a prendre algo o passejar, puguen gaudir de música i cultura i actuacions en valencià.
En este cas, vostè, la diferència que establiria entre esta nova normalitat i com les ha fet estos, com s'han fet estos anys darrere, què és el que més tirarà en falta i què és el que ha sumat que en esta nova normalitat?
El primer que tot, pues, el que hem comentat, no? Que aquesta nova normalitat ens ha portat a que actes que se celebraven en altres dates, importants també per a nosaltres, com per exemple els premis mai se celebraven en la Fira del Llibre, normalment al mes de maig. La presentació de la revista Font era un acte molt esperat des de la programació de les festes patronals en honor a Sant Pasqual. Aleshores, el fet que aquests actes no es pogueren celebrar en el que seria sempre el moment tradicional i conegut per totes i tots, va fer que nosaltres considerarem adient que, ja que són actes importants i que restablin un poc i fan... mostra de la nostra identitat com a vilarrealencs, vilarrealenques i valencians i valencianes, enmarcar-los en el 9 d'octubre, no? com a fita important per a tots nosaltres. I en quant a què hem trobat a faltar, a veure, la veritat que hem de donar gràcies també a que les tècniques de la regidoria de normalització lingüística s'han implicat moltíssim i han fet possible que aquests actes se celebren, i tots els col·lectius implicats, perquè ja veu que és una programació que està organitzada per la regidoria de normalització lingüística, però compta amb la col·laboració de molts col·lectius i diversos. El fet que ells estigueren ahir i que ens ajudaren i que feren possible i fàcil celebrar aquests actes des de la nova normalitat ha fet que trobem a faltar poquetes coses. Tal vegada el correllengua escolar, que era el que també destacava molt en aquestes dates, que el correllengua visitava tots els centres educatius de la ciutat de Vila-real. Aquesta activitat no l'hem pogut celebrar perquè, com comprendrem tots, nosaltres també ho hem comprès, ara entrar a les escoles és també una activitat que s'ha de fer amb molta responsabilitat. Aleshores, Acció Cultural pel País Valencià va decidir que treballaria en un material didàctic que en els propers dies farem arribar a les escoles, perquè el que veníem celebrant de manera habitual els darrers anys, una actuació teatral, l'arribada de la flama a tots els col·legis de Vila-real, no es podrà fer com abans, no? Però bé, nosaltres pensem que redissenyar les programacions, com el cas del correllengua escolar, que ho farem en els pròxims dies, farà que no deixem d'oblidar activitats que eren tradicionals per a totes i tots nosaltres. I
este, però este correllengües, que vostè diu que farem en els pròxims dies, com es farà? Quina diferència tindrem?
Pues la diferència és esa, que nosaltres habitualment visitàvem tots els col·legis de Vila-real amb una actuació teatral que reivindicava la flama de la llengua, el paper del valencià en la nostra societat i una xicoteta actuació, no? Com dic. Aleshores, això no anem a poder-ho celebrar.
Sí, però en lloc d'això...
En lloc d'això farem arribar a tots els centres educatius material didàctic que està treballant Acció Cultural pel País Valencià, que són els organitzadors principals d'aquest acte, sempre en col·laboració amb l'Ajuntament de Vila-real i la Regidoria de Normalització Lingüística. Aleshores, quan ells ens facin arribar tot aquest material educatiu i didàctic que està preparant al voltant del correllengua i del paper de la flama de la llengua, del valencià, el farem arribar als col·legis.
I veurem els resultats d'este especial correllengua?
A veure, serà escolar, aleshores se quedarà en els centres, però jo estic segura que tots els centres educatius de Vila-real...
El que volem, la gent, és veure aquest resultat, és dir, què han tingut enguany com a especial en aquest correllengua, perquè sí que va a treballar en les escoles.
Sí, 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 nosaltres ja el dic, estem treballant ara en Acció Cultural del País Valencià, perquè ells són els organitzadors principals, sempre col·laboràvem nosaltres, però ells són els organitzadors, per això dic que això, al final, aquesta programació és la suma de molts col·lectius que fan possible actes en defensa de la nostra llengua que se celebren a la nostra ciutat. Aleshores, en els pròxims dies, quan ja tinguem enllestit este correllengua escolar, us ho podreu contar.
Clar, la sorpresa de com ha sigut enguany este correllengua. És dir,
sí.
És que se reinventem contínuament.
Clar, ara és adaptar-nos un poc a les noves.
Però no deixar totes aquesta identitat del nostre poble, no? Que és el que més, al final, ens preocupa. Nosaltres anem a celebrar això en 1 d'octubre, però com no tenim aquest correllengua que teníem abans, el tindrem d'una altra manera, i per això jo li preguntava a vostè si al final veurem aquest resultat de correllengua.
Espero que sí, que tots els xiquets i xiquetes de Vila-real puguen gaudir d'aquest material, que segur que serà molt important i que Acció Cultural del País Valencià està treballant en aquests moments. Aleshores, jo en els pròxims dies, quan aquest material arribi a les escoles, quan ja fiquem a l'abast de tots els centres educatius de la ciutat aquest material per a que puguen treballar el correllengua i que no s'oblide la flama de la llengua també en aquestes dates, que puguem tindre una nova conversa i ho puguem contar. El que sí que farem serà tindre el cívic d'una manera o altra, que era on participava tota la ciutadania, inclosos els xiquets i xiquetes dels centres educatius que havien viscut el correllengua durant la setmana d'abans, i tindrem la lectura del manifest, que finalment és el que d'una manera o altra acaba sent el símbol del correllengua, la lectura d'aquest manifest, on sempre se reivindica i es defensa el paper del valencià, de la nostra llengua.
Regidora, encara tenim problemes a l'hora de parlar, anomenar el poble Vila-real?
Sembla ser que sí, per això a motiu d'aquest 25 aniversari, perquè tot i les circumstàncies que han fet que siga un aniversari un poc aixina tristet per algunes coses, perquè no hem pogut celebrar tot el que ens hauria agradat, la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real aquest any complís 25 anys. I dins de les activitats que hem anat fent, on sempre hem recordat que estem celebrant 25 anys, que fa 25 anys que es va instaurar aquesta regidoria així a Vila-real, una de les activitats, com dia, ha sigut redissenyar la campanya tan coneguda, el nom és Vila-real, que ha comptat sempre amb el suport del nostre humorista gràfic, el benvolgut Quique, que ens ha redissenyat la imatge de la campanya, i ara tenim un dibuix, un nou dibuix d'aquesta campanya, el nom és Vila-real. Hem creat un GIF per a les xarxes socials, Instagram, Facebook, WhatsApp. Tenim un GIF de el nom és Vila-real i un GIF de Vila-real també, per a que quan la gent etiquete allà els seus stories en Instagram i Facebook, etiquete on estem, que estem en Vila-real, no? El nom és Vila-real. I sí, sembla ser que tenim alguns problemes, però nosaltres des de l'Ajuntament de Vila-real i en concret des de la Regidoria de Normalització Lingüística no ens cansem mai de recordar que el nom és Vila-real, i per això nosaltres la campanya del nom és Vila-real la mantenim viva sempre, i quan detectem alguna coseta que no està ben escrita també fem arribar una carteta acompanyada d'eixe escrit que es va fer on es recorda perquè la denominació oficial és Vila-real.
Bueno, jo li recordo que nosaltres ho tenim molt present perquè nosaltres som Ràdio Vila-real.
Exacte, sí.
Regidora, encantada que hagi estat així. Noelia Samblas, regidora de Normalització Lingüística, moltes gràcies i fins quan vostè vulgui, que aquesta és la seva casa.
Moltes gràcies a tots.
Estás a la 92.2 FM.
Un simple gesto con el móvil puede salvarte el día o las vacaciones. Activa el pago móvil de Grupo Cooperativo Cajamar y lleva tus tarjetas siempre contigo con total seguridad. Más información en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Más información en las oficinas de Caixa Rural Vila-real.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
Descubre la mejor forma de moverte por tu ciudad en Con Dos Pistones. Las dos ruedas de tu moto te llevarán rápida y cómodamente donde quieras. Ven a ver y probar toda la gama Yamaha a Con Dos Pistones. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
¿Sabes qué?
Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles. En Restaurante Santa Quitería tenemos muchas ganas de volver a verte. Ven y disfruta de tus eventos y comidas en nuestra terraza junto a amigos y familiares. Lo pasarás genial. Y no te olvides de nuestros almuerzos con carne a la brasa. ¡Mmm, qué rico! Todo en un enclave único frente a la ermita de Santa Quitería en Almasora. Reserva ya tu mesa al 964-535-707. Te esperamos en Restaurante Santa Quitería.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
La Escuela de Tenis y Pádel del Club Tenis Villarreal inicia nueva temporada con todos sus cursos. Escuela entre semana y fin de semana, escuela base con todos sus programas. Bola roja, bola naranja, bola verde y bola amarilla que adapta la velocidad de la bola a la edad del niño, con coordinación en pista y mini partidos. Una manera divertida de aprender a jugar a tenis y pádel. Inscripción, reserva de plazas y más información en Academia Tenis Trainer, Avenida Mediterráneo 9 de Villarreal o en el 964 53 11 14.
Encara que estem a octubre, a nosaltres ja ens agrada pensar un poquet també en el futur, no? I en el que vindrà, perquè ara, en aquest mes, ja torna a arrencar el que és el món faller, no? L'any faller, el curs que n'hi ha. És més, a València, aquesta setmana o la passada, ja es va tornar a fer l'acte d'imposició de bandes a les falleres majors, no? Per tancar un poquet el cicle que enguany hem tingut del 2020 i del nou que arrenquem, que és el futur, que és el 2021. Però és que a part estan els artistes fallers. Ahir s'ha costat molt recuperar-se de tot el que hem passat, però ho podem fer perquè són artistes. Per això avui teníem a l'artista faller de Borriana, Vicente Martínez Aparici. Bon dia, Vicente.
Bon dia.
Bé, Vicente, vostè va ser un dels que va arribar a plantar el seu monument, no?, en la secció especial de València, la de Cuba, Literato Azorín, en esa famosa aviadora, que després parlarem d'ella, no? Com va sentir ese dia que li van dir «Es que no hi haurà falles, tindran que desmuntar el monument»?
Bueno, pues la veritat que no mos ho creiem, no? Va ser un poal d'aigua xalà, quan ja en un any, per circumstàncies, tots estàvem un poquet en la mosca darrere l'orella, no?, esperant a veure què passava, però anàvem passant els dies i no se suspenien les falles, entonces arriba un moment que nosaltres tenim una fecha d'entrega dels monuments, entonces ja no podem retrasar més el que és el muntatge dels monuments al carrer. Entonces, pues, nosaltres ens vam veure obligats a seguir el muntatge fins que, pues, el dia 10 per la nit, pues, ja hi ha públicament la notícia de que se suspenen les falles i que volen que desmuntem les falles, però bueno, desmuntar les falles és algo impossible perquè elles estan fetes per muntar-se, no per desmuntar-se. Mai s'havia donat el cas de tindre que desmuntar una falla. Entonces, en el nostre cas, pues, vist el risc que portava el desmuntar-la i la manera de muntatge que té, era impossible desmuntar-la. Entonces, vam tindre que decidir, pues, que la millor manera de fer-la desaparèixer un poc del carrer, pues, era, pues, un poquet conforme se mereix, intentar cremar-la, i entonces, pues, la van cremar.
Sí, és que, clar, molta gent en aquest temps no entenien que les falles no es pogueren guardar, no?, per aquest any, per al pròxim any 2021, però és que, clar, hi ha que explicar a la gent que l'objectiu d'una falla és cremar-la, és el seu fi.
Sí, el fi d'una falla és cremar-la. A més, el sistema que fem de muntatge és un sistema que no està pensat per desmuntar. Uh-huh. Una cosa és que, per exemple, des d'un principi sapiam que aquesta falla té que tindre un itinerari. Per exemple, imagina't que, o per exemple, en el 92 crec que se'n va portar una per ací, per l'Expo i tot això, i pues, bueno, si saps que té que tindre un itinerari, el tema de l'estructura se fa de diferent manera per no tindre que, o sea, per poder desmuntar-se. En este cas, com saps que va ser de un sol ús, per dir-ho d'una manera, pues n'hi ha moltes coses que se fica cola de fuster per seguretat en el carrer, ja que les estructures són de madera, i bueno, i també una cosa molt important que són els tiros, que són les cintes que fiquem perquè una grua puga alçar les peces i les puga encaixar al seu puesto. Uh-huh. Les peces i les cintes el que fem és normalment eliminar-les, les tallem en un cúter i entonces ja no n'hi ha d'on enganxar la peça.
Clar.
Perquè tu saps perfectament que si falla la manera de fer la desaparició d'ahir serà una cremant, no en un desmuntatge. Entonces, pues claro, vist lo vist i tot el riesgo que conlleva tot això, pues al final pues no se puede desmontar una falla.
Clar, per exemple, en el cas del ninot indultat, com tu ja saps quin ninot vas a presentar, no, per si es pot salvar de les flames, i això sí que és annexe, no va claro, enganxat, diguem, adherit a ningú monument del monument central de la falla.
No, va normalment va a banda i, bueno, i en un cas d'una que anarà enganxat, com sabem que és el que presentes perquè sigui indultat, i ja el prepararies de tal manera que se podria separar de la seva base o de lo que fora per poder recuperar-lo.
Però com tenim que mirar endavant, Vicente, anem a parlar de com vos haveu reinventat els artistes fallers, no? S'ha creat o han nascut una plataforma que es diu regalauninot.com, de la que tu formes part i que m'agradaria que mos contarés a tots.
Pues sí, a veure, per mediació de tres xics, que ens agrada molt el tema de les falles, el tema dels ninots i tot això, pues bueno, se'ns va ocurrir la idea està tan xula de fer regala un ninot i fer una web on la gent pugui entrar i veure el que els treballs que oferim i que puguen demanar un ninot que veuen ahir, o inclús si volguen algo més personalitzat o algo diferent o algo en concret, sempre se podrien ficar en contacte en els successors de la web i ells els assessorarien un poc sobre quins artistes es podrien fer treballs exclusius o més personalitzats o més acoplant-se a lo que el client en este cas puga demanar o vulga.
És que és un projecte que m'encanta, perquè jo soc d'aquestes persones que quan va a veure les falles, de cada falla m'emportaria un ninot, vaig elegint quin em quedaria bé, quin és el que més m'agrada, no? I que n'hi hagi una plataforma on jo puga comprar un ninot de falla, és que em pareix el més, vaja.
Sí, és molt... Jo veig que té moltes visites perquè, per exemple, n'hi ha... el que t'he comentat, n'hi ha molts sectors, a lo millor, que voldrien fer un regal original cara al Nadal i no saben què fer, i a lo millor ja estan un poc cansats de la típica botella de vi o de la caixa tal, i a lo millor diuen, ostres, anem a fer més originals. I entonces enfocar això d'esta manera. Ja fa molts anys, Frita, i tenia una cosa que era Frita Cultura, i ja mos va seleccionar a un grup d'artistes fallers per fer unes escultures per regalar-les als seus clients. Uh-huh. Estic parlant fa molts anys, a lo millor fa ja 7 o 7 anys. Uh-huh. Jo vaig ser un dels elegits per aquesta empresa i també va ser algo molt, molt bonic cara als regals dels clients, perquè era algo totalment original, nou i diferent.
Sí, Vicente, per exemple, vostè, per la pàgina web de regalauninot.com, ha fet l'escultura d'esta peça central de la falla Cuba Literat Azorín d'aquest 2020, que era Isa Viadora, que per fortuna va ser una de les imatges que, quan estava al carrer, més es va fotografiar durant el temps que s'estava muntant, que a mi me van arribar moltes fotos. Era una imatge molt bonica d'aquesta viadora i l'ha fet vostè per la web, no?
Sí. Bueno, en un principi la idea que vaig tindre jo era donar l'opció de la gent esta que tan li havia agradat esta peça i tot això, pues que la pogueren tindre de recuerdo en casa. I bueno, i una vegada pues mos va ocurrir poder fer esta peça, ens van ficar també en contacte en la plataforma esta, pues, perquè ells la tingueren també ahir, per si bueno, pues, ja que ahir ho puc mirar més gent, pues, que sapien que està també la opció esta de l'aviadora. Entonces ens ficarem d'acord amb ells, ens ficarem, parlarem amb ells i tot això, i entonces a partir d'aquest dia pues, també està oferida en la pàgina web esta de Regala un Ninot.
Sí, home, Vicente, imagine que redeuri, o siga, faríeu més menuda el que és el rostre de l'aviadora, perquè jo no sé si per la porta em cabria, eh?
No, és més menuda. Realment és una còpia igual de la maqueta original de la falla, no? Mm-hmm. Perquè realment no era un ninot, era una maqueta, era la maqueta mm-hmm. que vam utilitzar per la presentació. I, bueno, l'oferim en dos... Realment, quan se fa una maqueta, normalment la majoria de vegades sempre se queda una maqueta blanca, no? Perquè és un... perquè la per ensenyar-lo, perquè la gent ho vesca. I en aquest cas em dona l'opció de que la pots elegir en blanc o la pots elegir en color, conforme estava en el carrer. I, bueno, ja dic jo, n'hi ha un poc de tot. N'hi ha gent que li agrada de color i n'hi ha gent que li agrada en blanc. Mm. Però que la veritat és que l'aviadora, pues, com va ser el que ha segut i va tindre la mala pata de que se va tindre que cremar o sense poder lluir sencera, pues pareix que siga un record de les falles 2020.
Pues animem també, hem penjat i la penjarem en aquesta entrevista, no? En la nostra web, en aquesta entrevista que se la podran descarregar per podcast, ficarem la foto de vostè amb Isa Viadora per qui s'anime i pot entrar a regalaruninot.com per a que puguem veure-la com era, no? Per si algú no l'ha vist. Però és que a més, esta nova opció, esta nova plataforma, vos obri un nou espai de treball, no? Perquè inclús des de Polònia s'han ficat en contacte amb vostè per fer una escultura.
Sí, hem tingut un pedido, no? Des de Polònia, no? Que la van veure, es va agradar i la volien. I, claro, nosaltres el que més, entre comillas, més ens agradava era a veure com l'enviàvem allà, però, claro, entonces, bueno, se li ha fet un embalatge, vamos, crec que superfort, no? Està molt protegit i tal, i s'ha enviat per allà, i, bueno, crec que ha arribat tot bé i tot perfecte, perquè no hem tingut ninguna cosa al contrari. Entonces, pues, bueno, l'únic més complicat ha sigut fer-li una supercaixa perquè, bueno, pues en el viatge, ja que anava tan lluny, pues que no li passarà res a esta peça. Ja per si és una peça resistent, perquè està feta amb materials que són un poc, a lo millor, més diferents que podem gastar quan fem una falla al carrer. Són materials ja resistents de resines perquè puguen estar, vamos, que siguin duraderos de per vida, que no se puguen trencar ni res. Però que aixina ha tingut un embalatge molt diferent perquè tots aquests quilòmetres que té que fer, pues que la cosa vaig a millor.
Però la veritat és que en un moment tan delicat com el que estem vivint, que naixquen projectes aixina que ajudaran a molts artistes fallers, jo imagino que també és una qüestió d'alegria, no? Una nova porta, un nou camí, perquè, clar, seguim en aquesta incertidumbre damunt la taula per a també les falles del 2021, no?
Sí, bueno, això, pues, la veritat és que ens dona un poquet, una miqueta d'ànimo i d'esperances, no? Esperances a que se reconega que no sols és... O sea, si fem una falla és perquè diem que és una falla en el carrer, però que realment nosaltres som escultors, som uh-huh. artistes, som artesans i podem realitzar qualsevol altre treball per qualsevol espai, per qualsevol ambient... I crec que és el que també estem intentant donar a conèixer, no? Que no sols té que ser algo per cremar, que podem fer coses que poden estar duraderes de per vida tant en una casa com en un local, com en una escultura al carrer, en mil puestos, no? O sea, que no té que ser una... O sea, que podem fer altres coses que no són per cremar, no? Perquè, al fi i al cap, l'arte que fem nosaltres és un arte efímero que se crema, desapareix, però que realment... gastant altres tipus de materials, poden estar perfectament, pues, en un local, enmig d'una rotonda, uh-huh. en fi, mil puestos, en un jardí, se poden acoplar a tots els puestos.
És que al fin i al cap, vosaltres el que feu és art, per això sou artistes fallers, inclús alguns dels artistes que formen part de Regala un Ninot es centren en la seva obra com a lo millor fa un artista que a lo millor sols pinta, diguem, llacs, per exemple, o muntanyes, pues, estos artistes també s'entren a lo millor en figuretes d'animals, en figuretes de qualsevol tipus, no?
Sí, Ah, bueno, y luego es eso, que yo creo que el que mos agrado del tema este de lo artístico y de eso, siempre estem en el cap inquiet, ¿no?, de fer cosas que mos agraden molt. Y entonces se puede hacer con si vol cosa y aplicarlo con si vol puesto.
Y ahora, per ara, Vicente, en el teu taller, esteu ja preparant aquestes falles del 2021 que no sabeu si se van a poder plantar?
A veure, teòricament les falles del 2021 estan fetes, no? Estan fetes perquè són les que se van guardar l'any passat. En el meu cas, pues, la de Cuba Literat Azorín, pues, uh-huh. Bueno, se tindrà que reconstruir sols una part, no se va poder reconstruir sencera, ja que pues, el pressupost que destinen a la reconstrucció sols serà d'un 25%, entonces esta falla no estará completa a la que ve. Es una pena, ¿no?, porque era una falla pues que podía haber adquirido un muy buen premio, pero pues al pasar a eso no estará completa, ya que pues que no me se destinará un 25% del presupuesto a la reconstrucción de lo que se puga. Entonces pues seguramente no me reconstruiré un trozo de la falla, en este caso pues seguramente siga la viadora, que es la més, la que ya porque se ha convertido como una marca nostra, ¿no? Uh-huh. La viadora ya la han convertida como una marca, entonces será la viadora y acabarían de traure al carrer totes les peces que se van a quedar guardades, que no van arriba a eixir al carrer y que les tenim nosotros así en el taller. Mm. Y entonces en tot això pues farem una xicoteta, un xicot de muntatge de conforme pugam per tindre pues lo que se puga en el carrer y que passe l'any, ¿no? Mm. Entonces pues segurament no estarem dins de la competició de la secció especial al nivell que mos tocaria, però bueno, sabem que és l'any que toca i sabem que pues tenim que deixar-lo passar d'esta manera i que ja vindran uns altres anys millor on puguem tornar a traure el nostre art al carrer i poder intentar i se guanyar ese primer premi, no?, que ja portem anys intentant aconseguir-lo i que mos hi resistís.
No, segur que arribarà, perquè imagina jo també que no sols vostè està patint aquest any això, no?, este any tan trist, sinó que molts artistes fallers també de renom també estaran passant per un mal moment.
Sí, a veure, no és un any bonico, per dir-ho d'una manera, ja perquè nosaltres, al fi i al cap, el ser artista faller és una forma de vida, no?, una forma de vida, uh-huh, que estàs tot l'any treballant per veure la teva obra al carrer. Entonces, vamos, yo podría añadir que es casi como un fill, ¿no?, que vas viendo créixer, uh-huh, vas viendo créixer hasta que el veus totalmente plantado al carrer, ¿no? Entonces, tot això de no poder voler gestionar esa obra de art tot al carrer sencera, pues para nosotros ya hemos creado un trauma, ¿no? El nostre cicle es con que no s'ha acabat, uh-huh, el meu cicle es comença a fer una falla, la vaig elaborant durant tot l'any i després necessite que arribe i ser important, la nit de la crema, en els seus, bueno, seus premis, tot això, entonces aquest cicle s'acaba i d'ahí renaix un altre cicle. Enguany és com que no hemos acabat el cicle, que el cicle hemos quedat perdut per mitjà camí. I així n'estem, mos sentim en ese buit de nosaltres.
Me ho imagine i ho entenc, la veritat, però bé, sempre mos queda l'esperança, no? Si no és
sí, tan... ara, pues això... L'important és que tot això, este virus, mos passe pronte, lo millor i lo més ràpid possible, perquè tot el món puguem tornar un poquet a la normalitat, no?, i poder fer vides normals, tant siga falles com Madalena, com Moros i Cristian, lo que sigui, que se puguen celebrar totes les festes al carrer i que crec que el dia que les puguem celebrar, les celebrarem el doble, no?, tindrem que celebrar-lo el doble perquè això no pot ser, aixina.
Clar, i mentrestant, si no, Vicente, pues comprarem un ninot de falla, sí, en regala un ninot.com i viurem les falles en la nostra casa. O sigui, claro, de manera diferent.
Ara la iniciativa és que ja, a partir d'aquesta iniciativa, se pot adquirir un ninot propi per tu, per tenir-lo en ta casa, i tindre aquest trosset de falla que has vist al carrer, que la pots tindre guardar per sempre, formar part d'aquesta il·lusió nostra i d'aquest treball tan magnífic com... que només el tenim així en la comunitat valenciana. No, en altres llocs, pues, este tipus de treballs no se fan. Mm. Entonces, jo crec que és algo molt personal i molt nostre. I que És una pena que al final este sector, que maneja tan postres diners i que en companyia de tot l'àmbit fallero i tot això, se manegen tantes coses, pues que acabem a lo millor, si no se fa algo, desapareixent en un poquet del mapa, no?
Pues esperem que això no corega, perquè seria una desgràcia, la veritat. Esperem que almenys parreixos tinguem baix de l'arbre, no? Quan arriben els reis, carregats de ninots de falles. Artista faller Vicente Martínez Aparici, moltes gràcies per haver estat i molta sort. I esperem tornar a veure-mos i que mos contes el monument que plantaràs a València. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
Maria, acabé de veure una publicació on diu que en 1837 se va fer públic el primer periòdic en valencià. Es deia El Mole. I va estar al carrer de forma intermitent en 5 etapes fins a 1865, que va tancar definitivament. Era una mescla de gèneres i el to era polèmic. I per això la seva publicació va fer que tinguera numerosos problemes. Perquè aquesta publicació sempre va mantindre una línia anticlerical en tots els números que, a pesar de la seva censura i de l'època, podien anar eixint a la llum gràcies a successius canvis de nom. Però quan passa a la crítica a la Iglesia, a insultos personals o a determinats càrrecs eclesiàstics, des del papa fins a sacerdots valencians, passant per l'arzobispe, quan ja aquesta crítica legal no serveix per a res i a conseqüència dels odis suscitats per diferents revistes, pues el seu director té que emigrar a Barcelona per a poder salvar la vida. Tenia una tirada de 5.000 exemplars per números i tenia 3.000 subscriptors.
Que bonico, eh?
Una història que no sabíem i que ens ha arribat, bueno, ens la fan arribar oients arrel de que avui hem parlat de lo que significa el valencià i de la història que té.
Sí, sobretot una història molt bona per a aquesta setmana, no, que és el 9 d'octubre.
Uh-huh. Estem sentint una cançó, li dones una miqueta de veu a veure si els nostres oients la identifiquen? No vas a canviar. ¿Quién pondrá la vela San Sebastián para que nos perdone la frivolidad? És una de les cançons meues preferides de Alaska, amb Sara Montiel, que sentim, molta gent no coneix. Sentim a Sarita, a la Saritíssima. Absolutamente. Me niego a escucharte ni un segundo más. Aparentemente no te quieres dar cuenta que no importa ya. Científicamente yo tengo la prueba que demostrará despiadadamente que todo va igual. Sarcástico, irónico, por no decir
patético y acabarás histérico, herido de muerte por tu propia espada. Aléjate,
aléjate
y piérdete, y piérdete. Mejor
autodestrúyete.
Tienes que afrontar que has vuelto a fracasar absolutamente.
Reconeixíeu la veu de Saritíssima, esta manxega que va ser la primera espanyola que va obrir camí a Hollywood. És a dir, era una manxega de les que tornen a ver, perquè ne tornen a ver com ella, no?
Sí, exacte, la veritat és que sí.
Pues esta és una, la cançó és de Olvido, de Alaska, però en este cas la canten juntes, no, Maria?
Exacte, sí, és una col·laboració que van fer. A més, la veu conjuga molt bé les seues veus, a mi m'agrada molt.
Jo, és de veres que feia temps que no sentia la veu de Sara i al final...
Pues jo l'escolté molt gràcies a esta cançó, si vols que et diga la veritat, perquè a mi m'agrada més. O sigui, m'agrada molt més esta versió que la de Alaska a soles, he de dir.
Alaska, que el nom de Alaska és...
Olvido.
I el nom de Sara?
Ai, Sara, no ho sé.
Clar, Sara Montiel no es deia Sara Montiel.
No,
dir,
no, no.
Els nostres oients poden anar, el nom, anar enviant-nos un WhatsApp.
És que tinc un nom...
Quin és el nom real de Sara Montiel?
Tinc un nom en ment, però no te sabria dir. Val, ja el tinc, trobat.
Però sí, però jo esperava que algú molt enviara. Bueno, tu ja el saps, Maria?
Maria Antònia Abad Fernández.
Antònia.
És que crec que alguna volta sí que l'he escoltat.
Sí, sí, ara m'arriba, m'arriba el nom, ara me l'estan enviant en WhatsApps, però, bueno, arribem a les 2 del migdia, ja hem rebut això, han jugat en nosaltres els oients, però que al final el que volíem que ens enviaren el nom real de la nostra Saritíssima. Maria, de mames i millor?
Com sempre, Susana.
A més, demà tenim diverses sorpreses. Recordem que demà és el dia del Rosari.
Correcte.
També tindrem el seu particular homenatge, però a més tindrem actualitat.
Clar.
Com sempre.
Vindrà l'alcalde també.
Farem preguntes a l'alcalde de Vila-real, José Benyó.
Correcte. I vindrà Pilar Alexandre, no? Que mos ajudi a gestionar les nostres emocions també.
Bueno, pues aquestes emocions serà que mos isquen a flor de pell en esta cançó, en Absolutamente, de Sara Montiel i Alaska. I a tots vostès, pues això, demà més i millor, a les 12 del migdia, i ens deixem en esta cançó tan xula.